Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
Sabíeu que el consum de carn de cavall és tan antiga com el consum de carn pròpiament dit? Antigament, el cavall era una carn de cacera. Cap als 4.000 anys abans de Crist, el cavall va passar a ser un animal domesticat, oferint a l'home unes valuoses qualitats de força, resistència, velocitat, intel·ligència que feia falta pel transport i les feines del camp. Però tot això va minvar quan va arribar l'època del motor. És estrany, doncs, veure en algunes masies veure treballar un cavall, una mula o un burro quan els tractors fan aquesta feina. El cavall ha passat a ser un animal d'esbarjo, però també ens ofereixen una carn excepcional i que no s'ha d'oblidar. El primer establiment de carn de cavall a la península Ibèrica es va obrir a Figueres l'any 1910 i després es va estendre la seva comercialització a Girona i Barcelona. Els cavalls que es dediquen a l'alimentació viuen a les pastures de la muntanya amb una herba i una aigua que generen al cavall una carn de gran vàlua. Aquesta carn té des del punt de vista dietètic poca quantitat de greixos i una riquesa de glucogen interessant, d'aquí que aquesta carn té un sabor dolçenc. També té un gran valor proteic i un efecte antianèmic per la gran riquesa de ferro que té. El despassejament de la carn de cavall és similar al de la vedella i les tècniques de cocció potser gairebé són les mateixes. Proveu, però, el tall que es pela. Heu de tastar-lo. És una part extraordinària que no té res a envejar amb un bon bistec. Es conserva bé al refrigerador uns quants dies, sobretot si són peces grans.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermut!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Què, teniu gana? Clar, esmorzeu poquet i després, a l'hora de dinar, tots són presses. No patiu, no patiu, que el nostre pica-pica us el servirem ben ràpid. Mireu, va, primer de tot, des del celler, de l'Empordà, de l'olivar d'en Jan, en Jordi Esteve, ja el tenim a punt. Ja ho veurem, ja ho veurem. El tuit de l'Imma Puigcorbé, la nostra pagesa i veterinària, i un nou restaurant a la Guibregínies, i el reportatge, ei... Atenció, atenció, que em sembla que avui us tocarà la fibra. L'Esther Ruelas ja la tenim a punt aquí, a la banda freda de la cuina, d'aquí de Catalunya Ràdio, de la Fonda, perquè ens està ultimant les postres. I la cita final avui serà tan dolça com una coca de pinyons. Què, comencem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Després d'un dia dur i llevar-se amb mal a tot arreu, em disposava a fer l'esmorzar. Avui, un pèl més tard que de costum. Però no podia deixar de pensar que les cabres estaven tancades. I he anat i estaven la mar de tranquil·les. Ara ja hem brotat les espardenyes d'estar per casa.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Som aquí a un restaurant que fan peix arrebossat amb patates fregides, el Fish and Chips del carrer Balmes, on dos germans, en Màgic i en Mani, ja fa una bona colla de temps, quan van venir aquí a Barcelona i es van instal·lar al Raval, amb la seva, podríem dir, saviesa i sobretot amb el coneixement que van adquirir, doncs van començar a fer de les seves en aquest món de la restauració que avui estem parlant, no? És a dir, del ser emprenedor del món de la restauració. El Fish and Chips és un, però vosaltres teniu també un restaurant de cuina pakistanesa, no?
Sí, correcte. Sí, el restaurant, sí, sí. Tenim un restaurant pakistaní que es diu Baby Jalebi,
que vam obrir fa 4 anys el primer i ara tenim un altre, tenim dos, una Gràcia i una Sant Antoni.
I vosaltres, quan hi ha algú, per exemple, que barreja, no, la cultura o la cuina entre la cuina índia i la cuina pakistanesa, què li dieu? Perquè clar, hi ha diferències, és a dir, hi ha moltes semblances, però també hi ha moltes diferències.
Sí, sí que hi ha. Vull dir, la primera, la cuina pakistaní és una mica més suau que la indi. I Pakistan també es menja molta brasa. Llavors no tenen tanta salsa, sinó mengen més a brasa. A l'estar al costat d'Iran, Afganistan i tot això, doncs tenen molta brasa. I sempre ho dic, és una mica més suau. Jo li dic, la cuina pakistaní és més comfort food.
Quin és el vostre record de la vostra infància gastronòmica? Perquè clar, vau venir de molt petits aquí al Raval, llavors no sé si tira més el vostre record cap als aromes de la cuina de la casa, perquè qui cuinava a casa vostra?
La nostra mare, sempre, sí, sí. Aquí sempre ens ha cuinat la nostra mare.
I quin és el record que tens més de la cuina de la teva mare, Màgic?
Doncs sobretot el... com es diu això? Fan un chapati, que és un pa, està farcit de patates o carn picada o verdures, i això doncs ho fa al matí, sempre es menja al matí, i té molt, té el ghee és una
mantega clarificada,
la mantega,
no?
Clarificada, i ho fa amb això, i això doncs pues fa per esmorzar, amb el chai, que és el chai, és el té pakistaní, doncs, amb espècies. I si et sobra el pa aquest, doncs te'l guardes i pots menjar-lo al migdia o a la tarda o a la nit. És un pa bàsicament farcit de pot ser de carn picada o de patata, que és el més típic, el de patata.
Mani, el teu record de la infància?
Molts, però record de la infància jo diria que el mango de l'arbre de casa nostra. Davant casa nostra.
Clar, sí. Els mangos que trobes aquí a les botigues, als mercats,
sí,
tenen el mateix gust?
No, res a veure. De fet, hi ha una botiga al Raval que sempre importa mangos pakistanís i el meu pare el compra com si fos contrabando. T'ho juro que ja, perquè no mentia. En plan, escolta, que tinc dues caixes guardades de mango, sí que ja les repartirem, saps? És com... contrabando, és un mango Alfonso com si fos caviar. Sí, molt bo.
Clar, aquesta és una de les coses a vegades que ens passa, Mani i Màgic, de que, per exemple, nosaltres que venim d'una cultura, d'una cuina, d'un món, venim a Barcelona i veiem molts restaurants de cuina ètnica i el que ens falta és aquesta saviesa, sobretot, o aquesta cultura i tradició culinària, que fa que no sabem si aquell shawarma és un shawarma de veritat, si sembla, no si sembla, no. Això ens passa una mica, no, com amb l'ensaladilla russa, que els russos diuen això us ho heu inventat vosaltres, això no ho fem a Rússia, no? Vosaltres, per exemple, si no aneu a algun dels vostres restaurants, a quin lloc on mengeu bé, no sé, per exemple, cuina pakistanesa?
Hòstia, o cuina índia? Mira. Bueno, englobaré una mica tot. Pakistanesa, hi ha un local que sempre anàvem abans d'obrir el nostre, és el que es diu Zishan, no? Que és el Raval, o el Shalimar, que portava molt de temps. Però si parlem així de cuina índia pakistanesa en global, Ivan Surinder, que és un referent també aquí a Barcelona, del Tandoor. Out of India, brutal. Sí, és una, sí, sempre que podem portar amics i tal, els hi portem allà. Està molt ben fet també. I falta remarcar això del shawarma. O sigui, jo no tinc cap record de menjar un shawarma quan vivíem a Pakistan. Llavors, quan això del shawarma és algo que ho vam aprendre aquí a Espanya, a Catalunya. No sabíem ni que era un shawarma, un kebab.
Clar, segurament que vosaltres per la vostra infància vau deixar moltes coses al Pakistan, no? Aquí evidentment n'heu tingut d'altres, no? Però hi ha alguna cosa que creieu que no heu pogut allò viure tal com si estiguéssiu al Pakistan aquí a Barcelona, per exemple?
Bueno, primer perquè estem en una ciutat, però nosaltres ja vivíem a Pakistan i o sigui, allà teníem, la meva àvia tenia com es diu, gallina, tenia gallines, sí, tenia la verdura, fruita, tenia, és que tenia vaques, tenia cavalls, i això ho tocàvem, i quan volíem una gallina, doncs anàvem allà a recollir una i la mataven allà, o inclús xais, no? Això és veritat que vivim en una ciutat aquí, això ho trobem a faltar, eh? Vull dir, tema de tocar el producte, tocar l'animal i tot això, i després el menjaves, eh?
Eduard, suposo que una de les coses importants amb quan un vol obrir un restaurant amb gent, diguem-ne, emprenedora, com en Màgic i en Mani, clar, s'han de tenir moltes coses en compte, no? I més en una ciutat que sabem com estan els preus, no? De, no sé, tampoc ho pregunto, però un lloguer d'un local al carrer Balmes o a l'Eixample, doncs, té un preu, però això és una cosa molt petita comparada amb tot l'altre, no? Amb què s'ha de tenir en compte quan tu ja muntes un restaurant, sigui un o siguin 10, perquè, clar, de fish and chips en tenim algun més.
Jo el que he dit sempre, s'ha de tocar de peus a terra, s'ha de començar a poc i anar fent les coses bé, i ells són el millor reflex que ningú, perquè amb la dimensió que tenen ara, que ja toquen la dotzena de locals de restauració, i són sempre al davant, no? És a dir, siguin el Primavera Sound, siguin aquest local, sigui treballant per la fira, sigui treballant per un esdeveniment important esportiu, és ser-hi al davant, no? Llavors, a part de conèixer les maneres que has de fer o poder-te assessorar per empreses, companyies, coneguts o el que sigui, cal que l'ànima del teu producte hi siguis molt a prop, no? I aquest és, jo creia que és la clau de l'èxit del Mani i el Màgic, que van començar, com dèiem abans, de res, i són uns emprenedors, doncs, que jo i molta gent, doncs, estimem molt, perquè foten les coses molt bé, no? I que fan, doncs, complementen aquesta Barcelona de tots o aquesta Catalunya de tots, amb la que, hòstia, han dit abans la paraula cosmopolita, no? Que seria cosmopolita sense comptar, doncs, amb totes aquestes coses d'ells. A part d'això, s'ha de tocar peus a terra, s'ha de tenir un pressupost, s'ha de pensar on vols arribar, t'has de marcar uns objectius i estimar molt el que fas, i poquet a poquet, i certament fer les coses bé, perquè pots voler començar amb moltes campanyes grosses, però si no ets a prop, doncs això, com deia la meva mare, pa per avui i gana per demà, és a dir, poquet a poquet.
Clar, és que hi ha una cosa, Eduard, i és que, clar, pels catalans o pels barcelonins, per exemple, no?, que diuen que Barcelona és tan cosmopolita, això ho hem de preguntar a persones que venen de fora, però que ja fa uns quants anys, en aquest cas, que són d'aquí. És veritat, Barcelona és cosmopolita, estem molt oberts, o no és tant com ens pensem, Mani?
Jo crec que sí, o sigui, si estem parlant d'Espanya en concret, o sigui, jo crec que Barcelona és molt, molt cosmopolita. Sí, en el nostre cas més encara, no? Perquè nosaltres vam venir aquí el 96, comencem, en el cas del Màgic, a estudiar l'Iris Miquel Terrader, allà al Raval, jo a la plaça Castella, una escola que es deia Castilla, no sé si existeix encara, jo era l'únic pakistaní en aquest cas, i ell era un dels molts, no? Vull dir. I a partir d'aquí, jo què sé, o sigui, comença a créixer tot el tema de la comunitat pakistanesa, el Raval, abans era el barri xino, ara ja és el Raval, no sé com explicar-ho. Jo crec que sí que és una ciutat cosmopolita.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per emplenar una pàgina més de la nostra guia Virgínies. Òscar, com va això?
Hola, molt bon dia, Pep.
Vinga, va, cap on anem avui?
Avui anem a Tarragona, a un restaurant que es diu el Cub Vell. Està situat al Rovell de l'Oda, zona alta de Tarragona, i és un dels locals més de moda de Tarragona actual, eh? Avui estem super, super en tendència.
Doncs vinga, va, que ens agrada molt Tarragona, que ens agrada molt molts països, moltes ciutats catalanes, que moltes vegades et penses que, ai, ostres, com que no els coneixes, no hi aniries, o sempre vas a buscar una guia. Doncs home, agafeu la guia Virgínies, que a Tarragona hi tenim bons restaurants.
I tant, al Cub Vell trobareu una cuina molt de mercat i molt de temporada, molt informal, la cuina és vista, vull dir que si t'agrada veure cuinar els cuiners, ho tens perfecte, perquè es veus perfectament com cuinen. No tenen carta, treballen amb menú degustació, que canvia cada jornada, no el tenen decidit el dia abans, segons el que tinguin al mercat, amb això t'ho fan. Abans s'anomenava taverna gastronòmica, però clar, ara que tenen menú degustació només, ja no sé si es pot dir taverna gastronòmica, ja és una altra coseta.
Bueno, sempre es pot ser, jo sempre dic això, que a vegades posem masses etiquetes, no? I un quan el coneixes, doncs mira, no?
És cert, i el que no han perdut en absolut és aquest tarannà informal i proper, i per exemple, el que sí que tenen és aquesta cuina meravellosa que pots trobar, per exemple, un fitivier de colomí, que és aquesta preparació clàssica francesa d'un colomí cuit dins d'un cofre de pasta follada. Bueno, i això ja demostra molt el tipus de cuina que s'hi posen. No s'hi posen per poca cosa, eh?
Aquí hi ha tècnica, eh?
Molta tècnica, molta intenció. La porxeta amb espàrrecs blancs i salsa holandesa, amb la pell molt ben sufladeta, els espàrrecs fets a la brasa, molt, molt al punt, un plat fantàstic. Uns bons musclos amb aromes thai, de lemongrass i coco, uns molt xulos porros confitats amb pop, però el pop, en comptes de trobar-te les rodanxes grans, amb les potes i això, els fan així picadet, el posen per sobre com una mena de picada i aleshores trobes la melositat, aquest porro que t'està confiat es desfà, amb la carn més elàstica del pop i els gustos combinen molt bé, la veritat.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I què, alguna carn, algun postre?
Mira, jo fan unes excel·lents bombes de patata, fora de la Barceloneta poques n'he trobat tan bones, amb les salses fetes a casa, el ketchup és meravellós, i les postres són unes postres molt naturals. No hi ha res així d'alta pastisseria clàssica, sinó que molta fruita, un punt d'artesania. Per exemple, vam menjar una taronja amb canyella o un baklava de festucs.
Déu-n'hi-do, home, doncs escolta, fa molt bona pinta. Entra a la Guia Virgínies, tenim una nova pàgina omplerta al restaurant Cup Vell de Tarragona. Moltes gràcies, Òscar.
A vosaltres i una abraçada.
La Fonda.
I ha tocat pujar muntanyes. Quin paisatge més bonic que tenim. Un, quan veu l'indret on estem, pensa com és que encara hi ha tanta gent que per vacances se'n va a fer milers de quilòmetres, quan segurament molts dels llocs de Catalunya que tenim no els han visitat ni els coneixen, no? I avui som a Alçada. Hem tirat amunt cap a Solsona i hem arribat fins a Casa Cavallera, aquí, terme municipal, si no recordo malament, d'Odèn. A veure, he quedat aquí amb en Joan. Mira, ja el veig aquí. Joan, bon dia.
Bon dia.
Déu-n'hi-do, quin territori que tenim, eh?
Encara és verge, aquest, eh?
Sous poca gent, aquí?
Sí, sí. No arribem a les 300 persones al municipi.
I un municipi gros, no? Quan mesura aquest municipi?
La veritat, la mesura no la sé. És gran, per això és un municipi bastant gran, sí.
Aquí és un d'aquells llocs que, clar, que un hi veu una biodiversitat bestial. Vinguin cap aquí, crec que és el lloc on he vist els cabirols més a prop i no s'espantaven gaire. Veig que també hi teniu uns bons cirerers. Vinya per aquí, que em sembla que no és teva, però aquí això de tenir grans extensions per fer un tipus de cultiu, no? Aquí heu de ser una miqueta, allò, una botiga que fa diverses coses.
Sí, són finques grans, però de cultiu, hectàrees de cultiu no n'hi ha gaires, llavors per viure aquí s'ha de diversificar.
Tu vas marxar d'aquí, d'aquesta terra del Solsonès?
Sí, durant una època, sí. Sí, sí.
Què és el que et va fer marxar?
Bueno, per mirar les coses en perspectiva, per poder tornar a una altra visió i unes altres idees.
Això sempre passa, eh? Quan una vegada viu en un lloc determinat, marxa i veu les coses amb un prisma diferent, podríem dir, i llavors les valorem molt més, no?
La veritat és que sí. Des de fora es veu diferent, sí.
Tu fas trumfos, fas pèsols, i és d'això també del que volíem venir aquí, però també fas altres coses que ens pot donar la natura, sobretot si la domestiquem, que són les tòfones d'estiu. I les d'hivern també, no?
No, el cultiu que fem aquí a Cavallera és tòfona d'hivern, no d'estiu, d'hivern.
O sigui que ara estàs una mica tranquil.
Sí, ara que ha plogut, sí.
Sí, déu-n'hi-do, perquè no hi havia gaire bona previsió, i sort del mes de maig que han anat fent la... Aquí suposo que us ha anat ploguent, no?, aquest maig passat.
Sí, des del 7 de maig que va començar a ploure, passem dels 300 litres.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Escolta, veig una cosa aquí molt, molt curiosa, que des que he arribat i he anat passejant per aquí mentre t'esperava, em té allò perdut a veure què és, no? Veig una mena de... Clar, no seria la paraula exacta dir-ne gàbies, però és que hi ha unes xarxes molt i molt grans. Què és això?
Bueno, això és la finca veïna que fan cria amb cautivitat de falcons. I són gàbies, sí. Molt grans, però són gàbies.
És que un els veus aquí al capdamunt de la muntanya, no? I d'això. També veig que aquí hi ha les valles, podrien dir, molt altes. Això que et deia, no? Els cabirols, suposo que aquí us deuen tocar l'hort.
Aquestes valles tan altes no són pels cabirols, són pels cèrvols.
Teniu cèrvols aquí?
Sí, tenim el cèrvol, que és una espècie no autòctona d'aquí, amb els problemes que això comporta.
Això algun dia n'haurem de parlar, perquè moltes vegades, mira, un dia que vaig anar a Itàlia vaig veure que hi havia carnisseries només de cacera, no? D'animals de cacera, i aquesta és una d'aquelles coses que aquí segurament que durant els anys ho hem de reflexionar, ho hem de veure què passa amb tot això, perquè a part de que el cérvol, per exemple, no sigui autòcton, no tinguem el cabirol, tinguem el senglar, sapiguem tot el que fa, home, una bona manera també de reivindicar, diguem-ne, el territori és aquest, una bona gestió d'aquest territori.
La veritat és que sí, però aquesta cultura gastronòmica de caça, diguem que hi ha d'altres zones que està molt més arrelada que aquí.
Tu, entre altres coses, com dèiem, fas el pèsol negre, no? Aquest pèsol negre del Solsonès, fantàstic, aquestes tòfones que després en parlarem una miqueta. Clar, i en canvi és un producte, el pèsol negre, poc conegut a Catalunya.
Sí, era molt... A veure, pèsol negre es cultivava una franja prepirinenca, des del Ripollès entrant per la mateixa franja fins a Osca. Una proteïna animal i humana per l'hivern. O sigui, es podia consumir amb tendre, i llavors les sobres pues es deixaven assecar, i a l'hivern, evidentment, era per consum humà i animal.
Clar, des del Ripollès, com dius, fins aquí dalt, el tipus de terrenys són molt diferents, i les alçades també. Aquí, doncs, una mica a la volta, i entre els 600 i els gairebé 2.000, fa pocs quilòmetres en línia recta.
Sí, la veritat és que sí. Estem aquí començant el Prepirineu, però és aquesta franja, aquesta franja entre els 600, 1.200, 1.300 metres d'alçada.
Aquí sempre és conegut, Joan, perquè jo recordo que sempre han parlat de la patata d'alçada, no? Suposo que l'alçada també amb el pèsol negre hi té a veure.
Sí, s'adapta bé. A 1.500 metres també l'he vist. O sigui, abans es plantava, es sembrava. Al març, quan es sembraven les trepadelles per adob i per menjar pels animals, se sembrava barrejat. A 1.500 metres, estic parlant.
Déu-n'hi-do. I, clar, creixia més lent també, però suposo que també molt més fort, no? Perquè sempre es parla que l'alçada fa que no hi hagin tantes malalties a la terra.
Això és veritat. Creixement més lent, no. El que passa que amb alçada la mata potser quedava no tan alta.
És un d'aquestes llegums que tenim aquí a casa i que, en canvi, potser és de la més desconeguda, i això és una feina que potser tenim entre tots, no? Per una banda, la pagesia, els cultivareu si a la restauració, si el públic final el demana, i si no, una cosa que es perd. Tu, que ets una de les persones que ja fa molt temps que ha cregut, diguem-ne, en un nou model de pagesia, que ha cregut, diguem-ne, en el que podríem dir l'agroecologia, perquè ets dels antics, tu, que vas voler fer això que avui en dia ho diem tant, no?, l'eco.
Sí, la veritat és que fa més de 20 anys, ja, sí, sí.
I com va ser això? Perquè, clar, 20 anys enrere les coses veien molt diferent. Encara no teníem gairebé ni telèfon mòbil.
Doncs, bueno, és una aposta per tenir la finca neta, produir qualitat, sense químics. Bueno, el que es diu sempre, però és que és veritat.
I a casa què et deien? Perquè, clar, jo recordo, per exemple, hi ha molta gent, a mi el meu pare em deia, bueno, això ja ho fem, no?, sense químics, però, clar, ara si no hi posem etiquetes o si no estem certificats, sembla que ja no ho facis bé, no?
La veritat és que sí. És com tu dius. Abans els horts de les cases químics no se n'hi tirava, per exemple. Els horts d'autoconsum no se n'hi tirava. Ja ho feien bé, hi estic d'acord, eh? I abans que hi haguessin els químics, pues era la rotació el que estem fent ara una altra vegada. O sigui, no és que sigui jo pioner en això, eh? Però en comptes d'anar tan endavant i amb tanta tecnologia i amb tants productes químics, potser va bé a vegades, bueno, almenys a mi m'ha anat bé a vegades tirar tres passos enrere.
Una d'aquelles coses que moltes vegades un no es pot arribar a pensar, el mal que fem quan, diguem-ne, embrutim la terra, no? I a vegades hi ha gent que només vol rendiment, no? Buscant varietats que donguin més, i se n'oblida de la tradició, se n'oblida dels orígens, se n'oblida de la identitat.
Sí, però és el que et venien. Evidentment, el que fabrica adobs químics, que tothom té dret a fer el que fa, eh? Però no sé, la idea és que si n'hi tiraves més, doncs produïes més, i és un error, perquè la terra pot absorbir el que pot absorbir, i la planta també, i l'altre són residus.
Quan el planteu, el pèsol negre?
El pèsol se sembra al març.
És un cultiu com la patata, no? El trumfo, perdó, eh?
No, bueno, el trumfo també es pot plantar al març, el primerenc. Jo no el faig, el primerenc. Faig el tardà, ara el juny.
Clar, el planteu el mes de març, i quan es pot començar a collir? Perquè suposo que, clar, que també és un cultiu d'aquests llargs aquí dalt, no?
No, al juny. Al juny ja pots començar.
I la restauració d'aquí de la zona hi creu en un producte com aquest? Perquè, home, és singular, és a dir, no es troba gaires llocs més. Tu deies abans a Ripoll ja jo no conec ningú que en faci, sí a la zona del Berguedà, no? Però no para de comptar, Berguedà, Solsonès, i no conec gaire res més.
Jo no sé si ara el Ripollès se'n sembra. Jo sé que vam col·laborar amb un estudi de la Universitat de Barcelona, i això deia que antigament era la franja prepirinenca que he dit abans, des del Ripollès fins a dintre Osc. Ara no sé si se'n fa. Bueno, el que em preguntaves. Hi ha restaurants que sí. Hi ha restaurants que sí, que aposten pel producte local. Sí.
S'ha de tenir molt de diguem-ne, de cura, o és un, diguem-ne, o és un tipus de cultiu que, bueno, tu el plantes i de plantar a collir tampoc li has de fer gaires extravagàncies?
En principi no se li ha de fer res. No. En principi no se li ha de fer res. Vull dir, a veure... No.
És un... No, la veritat és que és una d'aquelles coses que una vegada, quan el veu a la cassola d'alguns restaurants, et dona, no?, per parlar-ne, i sobretot per posar-lo dins la cuina. Clar, el que dèiem ara amb això del pèsol, una cosa és aquest tipus de llegum que tenim ara, diguem-ne, començaments entre la primavera i l'estiu, i l'altre, com deies, és la tòfona, que això sí que és una mica més nou, no?
Sí, aquests cultius són bastant més nous, sí.
Quan fa que t'hi dediques al món de la tòfona d'hivern?
8 anys, cap a 8 anys.
Clar, és una d'aquelles coses, Joan, que moltes vegades un arriba a pensar, no? I tu, que ja també sembla que ets a la mateixa quinta o semblant que jo, quan un pensa en una cosa que fins al cap d'uns quants anys, diguem-ne, no en veuràs els fruits, un arriba a pensar, no?, que com de curta és la vida, no? Hauríem de viure 200 o 300 anys per poder fer tot allò que volem fer.
Per amortitzar-ho, sí. Tens raó. De totes maneres, aquests cultius evidentment també serviran perquè aquest producte no es perdi. La tafona negra no es perdi, perquè les autòctones, amb la sobrepoblació de porc senglar que hi ha, ja quasi no en queden.
De fet, aquest any passat, si no hagués sigut per la tafona de cultiu, em sembla que poca se n'hauria menjat, no?
Evidentment. Però això comporta, és una inversió a llarg termini, evidentment. Es pot fer si tens aigua per regar, perquè si no també... És cara, és una inversió cara.
Cara, una inversió costosa, però també una inversió, jo crec que bonica, no? Una inversió de temps, perquè clar, jo aquí veig i teniu una biodiversitat molt diferent, amb aquestes alçades diferents. Em pots, diguem-ne, dibuixar una miqueta aquest territori que veiem?
Bueno, ja veus els desnivells que hi ha. Aquesta finca que estem va des dels 600 metres fins als 1.900, o sigui que la diversitat arbòria, vegetal, i té que ser amb aquesta diferència d'alçada.
Clar, quan em deies això de les tòfones, dic, hosti, tu, jo alzines aquí no en veig gaires.
Sí, sí que n'hi ha, sí. Sí que n'hi ha, sí. Però això, insisteixo, és un cultiu, eh?
Clar, plantes l'alzina, com va aquest cicle? És a dir, has d'anar primer amb un tipus de terreny per després plantar l'alzina?
Bueno, el terreny ja hi estem. És la franja aquesta que parlàvem abans, el terreny ja hi estem. Les alçades aquestes per la tafona negra ja són aquestes. Sí, plantes l'alzina, que evidentment ja porta el fong injectat a les arrels secundàries, pues, i esperar. Anar regant i esperar.
Una d'aquestes coses que moltes vegades es diu, jo tinc un bon amic que també és de la muntanya i em diu que necessites dos ingredients a vegades a la muntanya. Un és el pa i l'altre és la ciència, no? Paciència.
Totalment d'acord amb el teu amic. Totalment d'acord.
Clar, les tòfones és una d'aquelles coses que jo sempre penso que clar, que evidentment pel preu, diguem-ne, és una cosa que és molt sucosa i això, però quan un pensa segurament tota aquella feina que té abans no treu el primer quilo de tòfona, déu-n'hi-do, no?
Això del preu també és molt relatiu. Ja sabem de què parlem. Quan hi passen dos o tres intermediaris, una altra vegada que cada un faci el que vulgui amb tots els respectes a tothom, és com els tomàquets, també augmenta el preu, evidentment, i les taronges. Aquestes coses, les que ens venen a comprar directament al productor, no és el que a la ciutat es pot creure que van caríssimes. No és ben bé així, no és això.
L'altre dia aquí a la Font estàvem en un indret fantàstic i precisament també parlàvem d'això, no? I després, per l'altra banda, si t'hi fixes, Joan, parlem molt d'aquesta cuina de proximitat i tot això, i a vegades sembla que en parlem molt, però que actuem poc. I estic parlant en general, hi ha molta gent, diguem-ne, que ho tenen molt al cap i que ho fan.
Sí, per això t'he comentat abans, quan m'has preguntat als restaurants de la comarca, n'hi ha molts que sí, que aposten pel producte local, i n'hi ha que potser no tant, evidentment, com a totes les comarques, perquè van apostar pel marge de benefici. Clar, el producte local té un altre preu, evidentment. No és que sigui més car, però, esclar, és qualitat, és qualitat.
Sí, sí, és la qualitat, és també poder explicar, no? Això amb el món del màrqueting i de les vendes en parlen molt, no? De l'storytelling, no? Aquestes coses que hi ha gent que ho té sense gairebé segurament ni saber-ho i en canvi doncs, que a vegades ens ho hagin d'explicar tant, no? Quan una cosa té una història per poder explicar, sempre li puja el valor.
Sí, evidentment, a més recuperació de llavors antigues i tot això, doncs això és un valor afegit, evidentment. El que passa és que hem tingut que començar com de zero. Durant molt de temps es va perdre l'interès per aquestes coses perquè les superfícies comercials hi ha de tot i no és el mateix. Hem tingut que començar de zero una altra vegada per explicar aquestes coses.
Clar, tu també fas trumfos, no? I això també és una d'aquelles coses que tu te'n vas al mercat, no sé, només aquí fem mitja hora de camí i arribem a Solsona, segurament que hi ha molta diferència entre els trumfos que hi ha en una botiga de poble o si anem, per exemple, en una gran superfície, no? I penses en la llavor i dius, ostres, amb el que fem aquí, com és que tinguem aquestes patates, no?, per comprar?
No, no ho penso. No ho penso perquè, evidentment, allò que diem sempre, la butxaca de tothom, cada un se la sap, no? Produccions immenses a preu molt baix i produccions més reduïdes a un altre preu, però també penso que hi té que haver de tot. Hi ha tot tipus de client, també, amb poder adquisitiu que pot gastar-se una mica més, com tu, com jo, i uns altres que no, vull dir, a veure, és així.
Sí, la veritat és que sí que moltes vegades no veiem, diguem-ne, o altres valors, eh? Sobretot el gastronòmic, que hi ha molta gent que gaudeix molt al damunt d'una taula, independentment del preu, i en canvi hi ha gent que, tot i que econòmicament, per exemple, potser no li agrada menjar. Això, els que som, diguem-ne, de que sol, els que ens agrada, diguem-ne, gaudir al damunt d'una taula, a vegades no ho entenem prou, això.
Bueno, gustos i colors, i poder o no poder, vull dir, a veure, jo, com tothom, a vegades he pogut anar a un restaurant molt bo i a vegades no he pogut, vull dir, com tothom.
Joan, com veus el futur de l'agricultura aquí dalt, amb aquesta vista tan espectacular del Solsonès?
La vista seguirà sent espectacular igual. El futur de l'agricultura, fotut. Fotut perquè no... Ningú ve a mirar a veure què fem, ningú ve a interessar-se, i tota la normativa surt d'on surt i sense coneixement de causa.
Ahir mateix, aquest vespre passat, estava mirant, i això de les xarxes socials, del Twitter, un bon company que ens seguim mútuament parlava precisament de lo trist que estava, diguem-ne, veient com... I clar, i això que dirà potser a vegades no és políticament correcte, no? Perquè evidentment estem parlant molt d'un món molt, molt genèric, no? Però estava una mica entristit, diguem-ne, pels valors, diguem-ne, que hi ha avui en dia, no? De que prefereixi més passar-se el temps veient una pantalla d'ordinador o de telèfon, i en canvi el poc valor que se li dona avui en dia a la cultura de l'esforç, no? Per treballar, per tenir un ofici, no? Com ho veus tu?
Bueno, hi ha un percentatge molt elevat de persones joves que dius que les has descrit perfectament, ho has descrit, la situació l'has descrit perfectament. I per desgràcia hi ha un percentatge molt petit de persones que sí que ho valoren. Clar, estem aquí. Aquesta finca on estem està datada l'any 900. Llavors, les arrels d'aquí potser sí que tiren una mica més. Aquesta on estem i les que tinc veïnes, etcètera, etcètera. Però si no tens aquestes arrels, que som, evidentment, un percentatge ínfim, és el que has dit, els valors.
El que passa que sí que s'ha de treballar moltes vegades per la gent que sí que pot, no? Hi ha molta gent, a vegades, molt jovent, que té uns grans valors, que té una manera de fer, i que a vegades potser també, per altra banda, tenim poca cultura d'ajudar la gent, tot i que jo crec que cada vegada n'hi ha més, no? És a dir, quan tu veus una persona que té ganes de fer coses, això de fer l'empenta és important.
Evidentment, evidentment. Jo he tingut aquí estudiants de les escoles agràries i això, i és un plaer que tingui els 15 dies, 3 setmanes aquí, poder-los ensenyar el que fas. I ho valoren. Però, esclar, et diré el mateix, és un percentatge ínfim. És petit, el percentatge.
I, en canvi, tenim claríssim que el hashtag de la fonda, sense pagesia no hi ha cuina, cada vegada ho ve més clar.
Això és així, però no sé per què no es veu... No ho veu el qui ho té que veure, tot això.
Mirarem de fer-ho veure, no?, alguna estona d'aquestes, Joan.
Esperem que sí. Anar explicant les coses, i espero que es vegi. I que ho sapiguem explicar, també, evidentment.
Va, tornarem aquest hivern a veure si podem caçar alguna tòfona. Perquè, clar, aquí no sé si n'hi heu caçar, o que les tòfones de cultiu no es caçen, no?
No, tampoc, els bolets tampoc no es caçen. Es van a recollir, no. No, caçar és una altra cosa.
Gràcies, Joan.
A tu.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
que arribem al final de la fonda d'avui, i avui estem a final de setmana, gairebé, i avui tenim l'Esther Roelas aquí ja. Esther, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Pep, què tal?
Estem a final de setmana, i una cosa, clar, se'm va quedar una miqueta de pa sec.
No
sé si podríem fer un postre amb pa sec avui.
I tant, mira, quan acabi de dir-te tot, em diràs quin postre és.
A veure.
Mira, tot aquell pa, croissant, brioche o similar, que t'hagi quedat d'ahir i estigui sec, no el tiris, vale? Bueno, aquí no es tira res. Mira, agafaràs una mica de nata, aproximadament uns 3 gots, i l'aromatitzes amb vainilla o canyella, el que tinguis més a mà i el que més t'agradi. Li poses 2 cullerades de sucre i ho bulleixes. Un cop bulleixi, ho retires del foc i li afegeixes 2 gemes d'ou. Això és per tal d'espessir una mica el líquid, que no quedi tan líquid. Removeu bé en seguida amb unes varilles i en una safata o plat una mica fonda i ajustar la quantitat de llesques de pa sec que tinguis, ho cobreixes amb la nata anterior tèbia i ho deixes reposar uns 20 minuts, vale?
Fet.
Després ho escorreixes del líquid i ho planxes en una paella sense gens d'oli, però ben calenta. Un cop d'albaretes les llesques, les poses en un plat i ho deixes entibiar. Ja et sona, no?
Clar, torrijas.
Però a lo senzill, eh?
Clar, torradetes a 73 en català, eh?
I tant.
Hosti, tu.
I ara, com que ja fa calor...
Geladet, no?
Sí, acompanya un geladet al gust.
No em diguis estratxatela, eh, avui?
No, va, avui et diré de llimona.
Hosti, tu, gelat de llimona, que bo. Mira, ara saps què em fas pensar?
Què?
Tinc pa sec, però també tinc una miqueta de tortell d'anís, que em sembla que no sé si fer-la.
Doncs quedaria molt bé,
no?
Sí,
amb un tortell d'anís.
I ja ho corones amb uns gerds frescos, per exemple, unes maduixes.
No, si ja veuràs que aquest any, quan acabem la fonda... Cap a fer dieta. Esther Roelas, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Pep.
I des de l'Olivar d'en Jan, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
Tripular ha tornat a néixer. Ell bull, també fa pansa i quan espera, sobremadura. Moscat de gra gros, ben ple, daurats com un fil d'or. Un homenatge a la mistela de moscat que ben rejava de la cooperativa agrícola de Sant Julià. Hi havia un gentiu que feia por, exclama en Jan, parlant de la cua de gent que es formava per buscar vi a rebós. És un vi que són 3 vins, 3 vides compartides. Al celler hi reposa el vell bocoi de la cooperativa, el de Camp Puig. L'arreglaré i el tornaré a omplir de bona vida. Vides de trossos de pissarra oxidada pel pas del temps que miren de reull la mar salada.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I amb aquesta música d'ascensor que ens ha posat en Dani Jiménez, volem saber... Quines són les copes que estaran de moda aquest estiu? Que molta gent... Mira, veus? Ja l'estem obrint. Que molta gent farà vacances. Per sort n'hi ha que els ha fet quan fa fred. Ui, que bé. Per això avui hem trucat amb en Jordi Bort, el nostre sommelier de capçalera, la nostra ànima que ens emplena de, sobretot, de bones copes a les nostres taules. Jordi, com estem?
Hola, què tal? Molt bé, molt content de parlar amb tu.
No em diràs...
Tota la gent que ens escolta.
Això, no em diràs que estàs a la vinya avui?
Doncs mirant el cel estem, sí. Realment són dies complicats que aquesta sequera, malgrat que està plovent, doncs no ens acaba d'arribar aquí a la nostra zona de Subirats. I preocupats una mica, però bé, esperant que això millori.
A veure com va, perquè hi ha llocs que plou més que d'altres, llocs que no hi plou gens, i el raïm també ho necessita, això, la vinya, eh?
Necessitem aigua i realment és un any molt complex. Sincerament, la manca d'aigua fa que estiguem preocupats, no per aquesta barema tan sols, sinó per la propera barema de l'any que ve i inclús potser l'altra, i algun que altre cep que malauradament morirà. És més seriós del que ens pensem.
A veure si, si tenim sort i això no passa. Jordi, hi ha molta gent, com deien, que està a punt de fer vacances o ja els fa, i un sempre, doncs, allò, sempre diem el mateix, no? Quan posem copes a taula, sempre gaudir-ne, però gaudir-ne, diguem-ne, amb tranquil·litat i bons aliments, sí, i amb moderació. Però, home, mira, l'altre dia pensava en tu quan vaig anar a un restaurant i em van oferir un Kir Royal. I dic, ui, dic, això fa molt de vacances al Kir Royal, eh?
Sí, home, i tant. Escolta'm, jo als anys, principis dels anys 90, quan vaig començar a fer de sommelier al Mas de Torrent, a Palafrugell, era la compa de benvinguda ja, imagina't. I era estiu, ple estiu, vaig començar l'estiu, i durant 4 estius seguits va ser durant molt de temps la copa de benvinguda, imagina't.
El Kir Royal, aquell licor de mores o de cassis, no?, normalment.
El, sí, el cassis, sí,
de
sí.
De cassis,
sí.
I, allò, i posar-hi allò un parell o tres de dits d'un escumós, sigui sí, un bon corpinat, o bueno, mira, qualsevol de les delícies. Mira, per cert, ara que deus estar per aquí al celler, sí, de casa teva, de Can Llopart, quin, sí, quin hi posaríem, quin corpinat posaríem o maridaria més bé amb aquest pensament de licor de cassis?
Doncs jo, sincerament, hi posaria el nostre... a l'integral, és un Brut Nature amb una criança de 20 mesos, és fresc, és molt agradable, ja té una bona criança, perquè és una criança de menys a partir de 20 mesos, ja té la bombolla ben fina, és elegant, és fresc, es manté amb aquests tocs de criança, però dins de lo que és la línia de corpinats, que és la criança mínima, són 18 mesos, doncs està en aquesta franja que en podríem dir de reserva, i per tant ja és elegant, refrescant, i el que pretén ser un aperitiu de benvinguda, no?, que ens obri les ganes de menjar i de beure, i per tant doncs, ha de ser fresc i atractiu, podria ser l'integral, sí.
Clar, ara que dius allò fresc i atractiu, em fas pensar en una cosa, que moltes vegades, ara quan fa calor, la gent tendim, diguem-ne, a voler refredar massa la copa dels escumosos, no? Quina és la temperatura més o menys ideal per prendre's un bon escumós, encara que estiguem, diguem-ne, això en ple estiu i faci molta calor?
Clar, a mi m'agraden frescos que no freds. Jo sé que a la gent li agrada entre els 4 graus, 5 graus màxim, però també és veritat que podríem estar dient que podrien estar entre els 6 i alguns casos, alguns escumosos poden arribar perfectament als 10 graus. Aquests amb molt llarga criança, que són molt vinosos, que el carbònic és més fi, que llavors ja són vins que necessitem que es vagin obrint aromàticament, i per tant doncs, podríem jugar amb aquesta forquilla, no? Els que els vulguin ben freds, als 2-4 graus, i entre 4 i 10 graus ja seria pues, una mica el gust i que poguéssim gaudir-los també amb una correcta temperatura.
De fet, ara em fas pensar que una cosa és, diguem, quan els tenim a la nevera, l'altra és quan ja agafem una glaçonera, que hi posem sí, gel, que hi posem una miqueta d'aigua, i saps que mai se m'ha ocorregut mirar a quina temperatura tenim el cava quan el posem amb aigua i gel?
Doncs sí, és important. És important que hi hagi gel, evidentment, prou gel, però també aigua, que el que refreda és el contacte de l'aigua. L'aigua és el que realment fa embolcar ja tota l'ampolla, i el que ha d'estar és ben, ben freda gràcies a l'aportació de gel. Hi ha gent que hi posa molt de gel i no hi posa aigua, i clar, el contacte que hi ha per refredar és ambiental o el contacte del glaçó amb l'ampolla. I no refreda tan bé com quan està ben plena d'aigua amb molt de gel.
Ara que estem parlant dels escumosos, important que repassem això. Com s'han de guardar els escumosos? Cap per món o tombats? Que el, diguem-ne que el vi, el cava, l'escumós, toqui el tap.
Nosaltres sempre recomanem l'ampolla vertical. A diferència dels vins tranquils, que els blancs, els negres, els rosats, que sí que s'han de posar horitzontal i que el suro realment estigui en contacte amb el vi, en el cas dels vins escumosos, nosaltres portem tota la vida guardant-los a la nostra al nostre magatzem, una vegada desgorjades les ampolles, a la caixa que entreguem als nostres clients o a l'enoteca familiar on guardem les ampolles que poden estar molts anys després de ser desgorjades, guardant-se per prendre's en algun moment determinat, i sempre de forma amb l'ampolla vertical. La humitat que genera el propi carbònic fa que el tap de suro del vi escumós es mantingui elàstic, i és quan s'obren aquestes ampolles d'escumós i veus que el tap recupera fàcilment aquella forma típica, entre cometes, del xampinyó, que diem, aquella forma de xampinyó, no que es queda tan estret com un dit petit de la mà.
Hi ha una cosa important en tot això, que ara quan a l'estiu, diguem-ne, jo crec que és com, com les festes, no? Hi ha molta gent que diu, ai, ara em ve de gust més, no? Una bona copa d'escumós. Clar, no tenim gel. Com ho hem de fer-ho per refredar bé una ampolla quan ens ve algun convidat inesperat a casa i hem d'anar una mica ràpids?
No tenim gel i hem de refredar l'ampolla, doncs agafem un drap amb aigua freda, el posem a sota l'aigua freda, un drap ben de cotó, si pot ser, que agafi molta humitat, ben moll, amb l'aigua freda, embolcallem l'ampolla de l'escumós o del vi blanc o del rosat o del negre que hagi, vulguem refredar, i ben embolicada amb aquesta humitat dintre el congelador.
Veus que bé. Hi ha una cosa important també, que moltes vegades, això ho diem molt quan ens volem fardar, no? És allò d'obrir les ampolles. L'obrim, diguem-ne, des d'un punt de vista general, bastant malament les ampolles. Jo encara aquesta setmana en un restaurant, obrir les ampolles, se senten petar moltes ampolles, molt soroll, no? Allò, aquesta és de Beatles, aquesta que ha sonat ara. No ha fet el xuf,
Sí, sí. Bé, és veritat que el vi escumós, quan l'obrim, volem que faci soroll perquè fa festa, no? Fa celebració. Però també és veritat que recomanem que no cal que faci aquest soroll característic de que fa saltar fins i tot el tap, no? I que se'n va allò... Exacte,
ara veus
soroll.
Això no,
Això, a ser possible, no cal. No,
Dani,
cal, perquè a més... per fer festa i fer la gràcia, val, però per gaudir-lo i perquè encara mantingui tot allò que hem estat fent durant la seva criança i voler fer aquesta apertura més, entre cometes, oficial i o glamurosa, si tu vols, doncs no cal que fem soroll, i és tan sols agafar l'ampolla ben agafada per la part inferior, mai per la part superior en contacte amb el sur, sinó per sota, i moure, que és la superfície més ampla, moure l'ampolla amb el sentit contrari de com aguantem el tap de suro, i se'ns obrirà perfectament sense cap tipus de problema.
Veus? Aquesta tampoc és d'escumós, eh?
Aquesta, no, veig que teniu ampolles i recursos per tot aquí.
Bueno, és que aquí en Dani Jiménez, que mentre fem el programa va obrint ampolles, no, per sort aquí no ens les bevem, només les obrim. Va molt bé, ja. Això de tenir els recursos aquests sonors. Jordi, una cosa important també amb tot això dels escumosos, jo crec que també, ara jo crec que aquest any s'ha posat encara en vist de moda, que és el tema de les ampolles Magnum, no? És a dir, ets una colla, diguem-ne, allò considerable, 8, 10, 12 persones, i en lloc de comprar ampolla, diguem-ne, convencional de 75, comprar una Magnum de litre i mig. És diferent el líquid que hi ha dins?
És el mateix que hi posem a les ampolles de 75 centilitres, però es comporta la seva evolució, la seva criança i, per tant, la integració, en el cas dels vins escumosos, de les bombolles, i en el cas dels vins tranquils, de com va fent aquesta criança més reductiva dintre aquesta ampolla, sempre hem considerat que és més... li aporta matisos més interessants, i alhora, doncs, qualitativament ben conservada aquesta ampolla, sempre evolucionen més a poc a poc, però d'una forma de més qualitat. I pots gaudir amb més sensacions aromàtiques i gustatives d'un bon Magnum, doncs perquè és com si, sempre he fet la mateixa comparació, és com si ens tanquessin a tu i a mi a un pis de 40 metres quadrats o a un pis de 180 metres quadrats. Amb viuríem igualment a tots dos perquè ens estimem i som bons amics, però amb el de 140 o 200 metres quadrats doncs segurament viuríem una mica més còmodes, no? Perquè ens podríem doncs, desenvolupar d'una forma més fluida. Doncs això passa igual amb les ampolles Magnum.
Aquestes altres ampolles, diguem-ne, més grans que una Magnum, es sol fer això o és una cosa ja que es fa més per encàrrec, no? La Jeroboam, la Roboam, sí. La Matusalem...
Sí,
no?
Sí. Se'n fan, però se'n fan molt poquetes, perquè després és veritat que això, la rotació i el preu també, no ens enganyem. Clar, quan estàs afegint ja una ampolla imperial de 6 litres, doncs hi estàs posant el corresponent a les ampolles que corresponen a aquests litres, no? Per tant, són moltes ampolles i amb determinats vins, amb determinat preu, doncs clar, són ampolles també molt cares, no? Però, o que fas una inversió en una sola ampolla molt alta. Però sí, encara se'n fan, sí, tant, només faltaria. Mm. I és interessant fer un dia un tast d'una ampolla d'aquestes. Mm.
Hi ha una cosa també que, no sé si això ja va passant la moda o anem variant, que és el tema del sucre, no? És a dir, hi va haver una època que era molt allò de Brut Nature, ho tenim molt clar, però ens en vam descuidar que a vegades a les postres potser li va bé una punta de sucre residual en un escumós. Tu què opines d'això, és per un postre?
Jo opino que, a veure, la dolçor, que no cal que sigui de sucre, com molt bé saps, hi ha molta gent que no hi posem sucre per fer un brut o un semidolç i afegim most concentrat i, per tant, doncs, no és ben bé el sucre. Jo crec que tot això està canviant moltíssim i la veritat és que els vins... tant els vins que són, en el cas dels escumosos bruts o extra secs o secs o semidolços, o en el cas dels vins dolços de vi dolç natural, doncs tenen el seu mercat i, per sort, doncs, la gastronomia que tenim aquí a casa nostra amb els menús maridatges i que fan doncs, tants plats, tants vins, doncs s'està reincorporant i recuperant unes begudes tan tradicionals de casa nostra i com puguin arribar a ser aquestes begudes que tenen aquesta part més dolça, no? Podríem dir.
Clar, ara estem parlant, diguem-ne, d'això que convida, diguem-ne, a l'estiu, sobretot quan també molta gent doncs, està de vacances i té més tranquil·litat i més temps per gaudir d'un bon vi, d'un bon escumós, però sí. Moltes vegades ens n'oblidem, diguem-ne, de la cultura, de fer cultura a la gent petita de casa, i en canvi sí. Hi ha cellers que, com sí, vosaltres, a Llopart, per exemple, que heu pensat en això, no? Heu fet un most d'altíssima qualitat, sense alcohol, no només per la gent que no vol beure alcohol, sinó fins i tot pel jovent petit.
Sí, clar, nosaltres fem un most de xarel·lo, most flor, i precisament el fem perquè la gent conegui de primera mà com és el suc de raïm tal qual raja, no? Quan prensem i quan estem tot just començant la verema, en aquest cas de la varietat xarel·lo, per molts motius. Per aquesta gent que no beu alcohol, per les nanos joves, per les menors d'edat, per les dones embarassades que tampoc poden, durant una etapa, doncs, de gaudir d'una copa de vi, o inclús per fer algun maridatge sorprenent, perquè al final és el suc de raïm purament, sense cap tipus d'afegitó, no? I la veritat és que estem molt satisfets, en aquest cas, de promoure el most de forma... el most natural, most flor de xarel·lo, en el nostre cas, no?
Jordi Bort, el nostre sommelier de capçalera d'aquí de la Fonda de Catalunya Ràdio, moltíssimes gràcies avui per atendre la nostra trucada i per, sobretot, fer-nos gaudir i posar, diguem-ne, el punt sobre les is a moltes coses que moltes vegades a l'estiu, quan tenim una miqueta més de xerinola del compte, a vegades oblidem. Que tinguis un bon estiu i, sobretot, sempre, com diem, que plogui, mira el cel i que caigui aigua ben caiguda, que això voldrà dir que la vinya també anirà bé.
Sí, moltes gràcies a tu, ja ho saps, i a tots els oients i al programa, i que plogui per la gent que estigui de vacances, doncs que ens plogui de nit, però que plogui, va, que hi durant el dia a la platja la gent.
Moltes gràcies, Jordi, una abraçada.
Gràcies.
Gràcies. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar el programa d'avui, una frase del senyor Thomas Keller, que diu: no es tracta de perfecció, es tracta de satisfacció d'haver-se esforçat. I això és el que intentem fer aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, esforçar-nos cada dia per portar-vos la gastronomia i la pagesia de casa nostra. Recordeu que sense pagesia no hi ha cuina.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.